tenim avui amb nosaltres Xavier Roig. Xavier Roig, ja el coneixen, és escriptor, és empresari, diu que és un provocador nat. Bé, a mi m'ha regalat el seu últim llibre, La dictadura de la incompetència, i posa aquí, ja ho veus, provocant altre cop, ell mateix ja ho diu. Doncs bé, La dictadura de la incompetència ja no és allò ni som ni serem, ja no és entre l'Espanya i la paret. Ara sembla que ja la incompetència no és estrictament ni catalana ni espanyola, sinó que és el sud d'Europa.
Universal,
això també és veritat. Benvingut,
global,
Xavier Roig.
Global.
Bé, provocar, qui se sentirà provocat per això? Si tots estem d'acord amb això de la incompetència.
No? Ah, molt bé, doncs ja està.
Ja no hi ha ningú que pugui dir, home, no, si aquest és un país metòdic i exacte.
Home, sí, però jo crec que hi ha gent que es sentirà provocada, i ja ho saps tu per on vaig, eh?
Home, per exemple, una de les coses que sobta és aquesta anàlisi que s'hagués pogut fer ja fa temps, i que potser algú l'ha fet, però que Xavier Roig l'incorpora en el seu llibre. Els representants del poble en el Congrés dels Diputats, en el Parlament de Catalunya, la molt gran majoria venen del sector públic.
70%, arrodonint, 70%, sí, sí, del sector públic. Clar, llavors això són uns desequilibris. Tu t'imagines que el 70% fossin, no sé, què diem, constructors, banquers, no? O, no sé, qualsevol cosa, no? Bacallaners. Clar. No portarien massa a la societat, no? Són parlaments poc plurals. Però, o sigui, jo crec que aquesta pluralitat no hi ha que mirar-la tant dretes o esquerres, sinó tallem-ho d'una altra manera. Estan connectats amb la societat a la qual... per a la qual hi ha que fer les lleis.
Anem a la idea aquesta de la cultura de la subvenció, que tu denuncies. Clar, amb la subvenció sembla com si no hi hagués estímul per fer res. Es va criticar en el seu dia, per part sobretot de determinats partits de centre-dreta, la subvenció als aturats. No ha d'haver-hi subsidi d'atur. La socialdemocràcia va dir, home, n'hi ha d'haver una mica, no? Però clar, hi ha una subvenció permanent, moltes coses.
Sí. Home, les subvencions... Jo crec que les subvencions... A part de la subvenció, a mi em causa una petita recança. El senyor que està a l'atur no se li paga una subvenció. Se li paga un salari mentre no troba una altra feina. Jo diria que és una miqueta diferent. Però, clar, tenir un estímul perquè aquest senyor busqui feina. Això de que pugui anar rebutjant feina i no agafar-ne mai cap... Hi ha una cosa molt significativa. Aquí hem tingut la major immigració després dels Estats Units de tot el món, i l'atur no ha baixat del 8%. Del 7%. Això és sorprenent, no?
És molt... I per què ha passat això?
Aquesta és la pregunta. Com pot ser que reclamem a països tercers, escolta, veniu, que necessitem mà d'obra, i tinguem el 7% d'atur? Alguna cosa no funciona. O els llocs de treball que es generen no són per la gent que està dintre, o la gent de dintre no vol treballar, alguna cosa falla, no té sentit.
O no registren, simplement.
No registren, o hi ha trampes, o... M'explico, no ho sé.
Home, quan alguna vegada... I això de l'atur registrat, però també hi ha de l'enquesta de la població activa, que sempre dona un atur molt més gran. Sí. Si l'atur aquest és veritat, estaríem en un clima insurreccional, la gent sortiria pel carrer a atracar els bancs, eh?
Sí, sí. Home, però hi ha grans bosses d'atur i que cobren un salari, i això d'alguna manera potser hauria que aprofitar-ho, fer formació, reciclar la gent. Jo crec que pagar el salari no n'hi ha prou. No n'hi ha prou, hi ha que fer alguna cosa més.
Anècdotes que expliques aquí, per exemple, en el cas de l'Equador, quan vas allà, en l'Equador la moneda abans era el sucre, i parlàveu d'un funcionari d'aquests que volia la mordida i que li deia el noi del sucre, perquè ell no se n'assabentés. Hi ha molts nois del sucre pel món? Vull dir, te n'has trobat
massa,
a molts?
Massa.
És a dir, que la idea aquesta de la comissió està molt estesa.
Està molt estesa. Jo crec que la corrupció és un tema molt empipador. I els que porten algunes xifres sobre això, fixeu-vos que sempre diuen percepció de la corrupció. Mai parlen de la corrupció, perquè la corrupció, si la descobreixes, si la poguessis mesurar, ja la portaries als tribunals.
No hi ha ningú que digui jo soc corrupte.
Exacte, hi ha la percepció de la corrupció. Jo crec que aquí, entre nosaltres, al sud d'Europa, la percepció que tenim de la corrupció la tenim molt adormida, la tenim un llistó molt baix. Molt baix.
Però tot i això existeix, de vegades.
Això et dic que n'hi ha, però nosaltres tenim una persona, la tinc com adormida, la sensació que n'hi ha.
Tu que vius, sempre et dic que fas olor d'aeroport perquè no pares de viatjar amunt i avall, no? Entre Europa, Oceania i Àsia, que ara ho controles una mica més, això. Àsia també emergeix la corrupció? És a dir, quan hi arriba... Hi ha una relació directa entre desenvolupament econòmic i corrupció?
Absolutament. és un fet inevitable. És, hi ha fets que el que no pots és eliminar-los, i el que has de fer és gestionar-los. Mm. La immigració no és un tema que es pugui solucionar, has d'aspirar a administrar-lo, a gestionar-lo. La corrupció en aquests països emergents és un fet que s'ha d'administrar i s'ha de gestionar. Existeix, existeix, és inevitable. Va haver-hi aquí quan érem, quan començàvem el desenvolupament, hi havia tot el tema del mercat negre, les comissions i tot això, i ara és, i encara tenim corrupció aquí entre nosaltres, en aquests països emergents, escolta'm, campi qui pugui. Mm-hmm. I n'hi ha molta.
Quan escrius aquests llibres sempre hi ha aquí una certa ironia, una certa vaja, allò, confraternització amb el lector, no? Però la gent no està acostumada a aquesta mena de llibres, i aleshores pot haver-hi algú que faci servir aquest verb tan castellà que és ningunear. Anem a ningunear amb Xavier Roig, no? Sí, coses d'en Xavier Roig,
no?
Però en canvi quan te les llegeixes diu, però sí, escolta, aquest home hi toca molt, no?
Això ho direu als lectors. Mm-hmm. i bé, encantat de que així sigui. Ho de ningunejar, absolutament. Mm-hmm. Absolutament. Clar, el primer que s'intenta doncs, és dir, escolta, això no existeix, mirar cap a una altra banda, en qualsevol acte de la vida. Ara parlàvem de la corrupció, no? Una manera és negar-ho, girar la vista i dir no existeix. I una altra és quan una cosa no t'agrada, doncs dir no existeix i amagar el cap sota l'ala. Mm-hmm. Però això no canvia la realitat, eh?
Per exemple, la realitat podria canviar, algunes vegades ho sentim, l'altre dia sentim el conseller Huguet dient vull al Prat una empresa catalana. És que els catalans ho fem millor, tenim un gen que ens predisposa a una administració neta, pulquèrrima i eficaç?
No. Jo diria que més aviat al contrari. Mm. Jo diria que els catalans hauríem de ser conscients de que som un país mediterrani. Sempre m'ha sorprès dels italians. Quan vas a una reunió amb italians, a part de que són, ja sabeu, són simpàtics i tal, i molt, molt afables, però automàticament reconeixen que són un país amb un alt nivell de corrupció. T'ho diuen a la reunió. Ah, aquí els italians ja sabeu, nosaltres, la mordida, tal, el sud, tal. Aquí això no passa. Aquí ens pensem que som immaculats. Uh-huh. I això és mentida. Som un país mediterrà, amb tots els vicis i virtuts que això pugui tenir.
Comences el llibre exposant la diferència entre el model liberal als Estats Units i a l'Europa continental. A veure, què significa això? A mi el liberalisme aquest dels Estats Units trobo que sí, és molt bonic dir-lo, però si et poses malalt has de pagar amb uns metges i no precisament 4 duros, no? I en canvi, això de la socialdemocràcia és un avanç humil, si tu vols, però ningú no el tira enrere.
Sí, és una observació molt certa. Però jo crec que algunes coses no és que hi hagi que tirar-les enrere, hi ha que reestudiar-les, perquè si no ens les podem carregar. O sigui, jo crec que l'anàlisi que han fet els països nòrdics, tant els partits socialdemòcrates com els partits liberals, que els partits liberals, això en el llibre ho dic, el mot liberal que nosaltres entenem aquí a Europa, o que entengui ja tradicionalment, no és el que ara es fa servir com a liberalisme, diguem-ne, sense estómac, sinó el que podria ser el partit liberal britànic, que està entre els Tories i els laboristes, no? Això ho deia perquè aquests països nòrdics han fet una anàlisi bastant correcta i han dit, escolta'm, això ho volem mantenir, aquest estat de benestar el volem mantenir, i ha que fer algunes reformes, perquè el món ha canviat. El món ha canviat, és impossible dir que el mateix món, el mateix estat del benestar que es va dissenyar fa 50 anys, ara serveix. No és veritat. No és veritat. Per tant, hi ha que fer una reflexió profunda i dir, escolta'm, si volem mantenir, digue-li estat del benestar, digue-li protecció als més necessitats, a la gent que no té feina, etc. Si volem mantenir això i a més ser justos, això hi ha que repensar-ho. Mm-hmm. Repensar-ho com ho ataquem.
Quan algunes vegades es parla de la societat civil, diem la societat civil com si fos, vaja, 3 o 4 milions de persones. I no, la societat civil acostuma a ser la gent que es va trobar un dia a IES per reclamar això de l'aeroport, és a dir, 3 o 4 capitostos de les empreses i de la petita banca.
Això m'ho pregunta?
Sí.
No, jo crec que...
Bueno, tampoc... Què és la societat civil?
Ui, és molt complicat. Perquè tothom s'hi vol apuntar a la societat civil, no? Fins i tot els de l'IES i els de SADE, no? La societat civil és una cosa molt complicada. Jo diria que la societat civil és aquella que tira amb els seus propis mitjans i que no espera que algú altre li solucioni els problemes, almenys els de dia a dia. Mm-hmm. Quan estan en l'atur, tenen... Molt bé, tenen serveis públics, però en el dia a dia no hi compten. I jo crec que aquí s'ha produït a Catalunya, concretament, una perversió del mot societat civil, perquè aquesta societat civil compta amb el poder d'una manera impressionant. És a dir, sense el poder no podria fer negocis. Mm-hmm. Aquesta és la meva percepció, no? I llavors, doncs bé, som societat civil. Ojo, societat civil. Societat civil, si quan tens el més mínim problema vas i piques a la porta del poder, o fas negocis amb ells o tens interessos comuns. Jo poso l'exemple, si el Bill Gates fos funcionari de l'administració pública americana, no seria societat civil, no? I aquí hi ha un en castellà la paraula és conchaveo, entre determinats estaments econòmicament poderosos i el poder públic molt, molt alta.
És a dir, que aquell que diu que mana no és el que mana de veritat, sinó no, que al darrere hi ha algú que diu com ha de manar.
Sí, és tot una cosa, és una cosa molt... És molt complicat. A Catalunya hem lograt crear un entramat extremadament complicat, extremadament complex, que jo crec que en aquests moments fa que el país estigui garrotivat, està ancorat.
Truquen a la porta de Can Xavier Roig a l'hora d'esmorzar, per exemple, vull dir, no allò a les 3 de la matinada, no és la policia, no és el lleter.
No és el de la lletra, no.
És simplement algú que diu, Xavier, bé, tenim... una oferta a fer-te. Pots dedicar-te a la política? Què els hi diries? És primera hora del matí.
Primera hora del matí m'agafaria alguna cosa. No, però... A veure, vull dedicar a la política? D'entrada, com a vocació, no. Ara, si ho fem com una pregunta més genèrica, gent com tu s'hauria de dedicar a la política? S'hauria de dedicar? Sí, però primer hi ha que reformar les regles del joc. Si no, no s'aconseguirà que la societat civil s'impliqui en la política, ni que sigui per estar 4 anys al Parlament i tornar a la seva feina. Això és molt saludable, és una aportació de sang nova, no? Vas, estàs 4 anys i tornes, o estàs 4 anys de ministre i tornes a l'empresa privada. Això és molt, molt... Tal com estan ara les regles, a la gent li fa molta por, i no és un problema econòmic només. Li fa molta por, perquè et pots trobar com un guirigall tremendo, problema... però jo què he fet, si jo no he fet res.
El problema econòmic és que es cobra menys a la política.
Es cobra menys... Però això no sé ben bé si es cobra menys, o sigui, és un peix que es mossega la cua. No sé si es cobra menys per mantenir aquest nivell i que no entri ningú, o es cobra menys, no sé per què, perquè la gent que hi és en el mercat no li pagarien més. És un tema complicat. Però jo crec que la gent... Jo en el llibre comento una possibilitat molt, molt utòpica, perquè a vegades s'ha de fer utopies, no? Un parlamentari, per què tots han de guanyar igual? Vaig a les teves llistes, sí, però vull seguir guanyant el que guanyo. Molt bé. Doncs els parlamentaris guanyaran el que han guanyat, el promís del que han guanyat els últims 3 anys. I aquest és el meu salari. Estic 4 anys allà i me'n torno a l'empresa privada. I jo no renuncio a res. Per què ha de guanyar igual un parlamentari que aporta poc, diguem-ne, aporta poc, un jove de 24 o 25 anys, que un senyor que millor ha fet tota una trajectòria, té 60 anys, ha fet tota una trajectòria professional i aporta un coneixement? No poden guanyar el mateix. Per què han de guanyar el mateix? No sé, és una pregunta que em faig jo.
És una cosa d'aquelles provocadores, sobretot per aquells que són en aquest moment allà al Parlament.
Clar, aquests han de fer el pas endavant.
Jo no sé quanta gent trobes pel carrer que et felicita i quanta gent que t'insulta o que et diu vinga i tal, no, perquè aquest és un país molt tranquil i a més sí, jo crec que generes bon rotllo generalment, però anem a posar-te a prova amb la presència aquí de Joan Oller, que ve disfressat de la Fera Ferotge.
La Fera Ferotge.
Bona nit, Xavier Roig.
Bona nit.
De Roig,
lo marraco, no?
De Roig res, tu. Tu ets un conservador, un car que ho faig a quasi. Bueno, tot el que vulguis, no? Això t'hi ha portat la vida o ja et ve genèticament? Va ser progre com tothom o no?
Vaig estar a punt de ser superprogre, però em vaig donar compte que per ser progressista abans hi ha que ser realista. Sense renunciar a masses ideals.
Abans o després de fer la primera comunió, aquest descobriment?
Després. Vaig fer la primera comunió jovenet.
7 anys com tothom.
Exacte.
Els de dretes i d'esquerres la fotien.
Tots passaven pel tu.
Algú que tilla els altres d'incompetent deu voler dir que ell és enormement competent, oi? Amb la qual cosa tu et salves de la crema.
No, sóc més competent que ells.
Per què? Primer, qui són ells?
Els que administren la cosa pública no em semblen massa competents.
Sense distinció.
No, certes, hi ha algunes excepcions. Jo dic, sempre, en aquesta vida no pots generalitzar totalment.
Tu, quan siguis cosa pública. Va, digue'm unes excepcions que tu aplaudeixis.
Dels polítics o dels funcionaris?
Tria.
Mira, de polítics, jo crec que el polític que treballa per vocació, els líders polítics, que se la juguen, que van a eleccions, una feina molt dura.
Vull noms, jo.
Però aquests noms, agafa els 3 o 4 o 5 líders de cada un dels partits. Ah, per no deixar-me en cap.
Joan Saura?
Joan Saura.
Persona honesta, que està millor on està que on podria estar si no estigués allà.
Això, home, tant ja no puc filar tan prim, però referim al Parlament, que n'hi ha tants, saps què vull dir, no? Mm. N'hi ha uns quants que s'ha de salvar, perquè els polítics professionals han d'existir.
Senyor Cirera.
Senyor Cirera, no sé en quin rango està ara, que no sé. Està molt amunt?
Sí, home, escolta, pues potser l'informe abans d'escriure la funció pública i els polítics.
Doncs llavors, és polític professional? Doncs és bo.
Ahir el Vilamata es parlava de tu. Et vas llegir?
Sí, avui m'ho han advertit. Em va agradar... No, que parlés bé del llibre.
T'agrada agradar el Vilamates?
Escolta'm, si el que dic és lògic i ell el que diu que el que jo dic és lògic, fantàstic, a mi
ell
no m'importa.
Ell ho contextualitzava dintre d'un atac duret a la ciutat de Barcelona. Va, anem a mirar com...
Ah, aquí encara podria coincidir amb ell. Sí. Jo penso que Barcelona s'ha despersonalitzat.
El Fèlix de Tuga també ha parlat bé de tu.
Sí, també ho vaig llegir, escolta'm, aquest només parlen bé de mi, aquest...
Nosaltres també parlem bé de tu, no?
Sempre quedeu vosaltres. No, però a mi que... A veure, jo dic que plou, i aquest senyor es diu, aquest senyor té raó, plou, doncs plou. Jo el que no sóc sectari. És que a vegades hi ha partits polítics que diuen, perquè l'altre dic blanc, jo dic negre, escolta'm, no, si és blanc, és blanc.
Va, Barcelona.
Barcelona.
Què fa malament? Quina incompetència per Mària i a la plaça de Sant Jaume?
Jo crec que és bastant elevada la incompetència de Barcelona. Jo crec,
argumenta-la, sisplau.
Argumento. A veure, prefereixo, l'Adrià Grossa, prefereixo la Barcelona dels 80 a la d'ara. Aquella era la meva Barcelona, aquesta la trobo despersonalitzada.
Estava amb el primer gallisme Serra. Narcís Serra.
Aquella Barcelona tenia més personalitat. Trobo que tenia més personalitat.
Eres més jove.
També, veritat.
No hi havia immigració, potser.
No hi havia turistes.
Immigració o turistes, que he fet més mal a Barcelona.
I jo crec que els turistes.
Els turistes se'n van.
És igual, no, home, per nosaltres.
Sí. Però, escolta, però quin mal fan els turistes? Fan una mica de fàstic per allà per la Porta de l'Àngel, van a l'aeroport... No.
Barcelona és una ciutat... Barcelona, els atractius turístics que té, és una ciutat petita. O sigui, la quantitat de turistes que tenim aquí posats a París ni es noten. Però Barcelona, si analitzeu, si vosaltres fóssiu turistes, què visiteu de Barcelona en 3 dies... De sota cavall o rei. Mm-hmm. Clar, jo crec que això arribarà un moment que farà un pet.
Tu t'imagines un alcalde tancant portes al turista, com es tanquen portes a les pateres o les pasteres, que en diuen aquí?
No ho veig així, però el que sí que veig és no deixant el turisme de Barcelona en mans dels hotelers.
Què s'ha de fer? Hotels municipals?
No, el turisme és una cosa que va més enllà dels hotelers, no? Això és que ja seria com deixar, no sé, la indústria... Nomenem de ministre d'Indústria el president d'alguna potent fàbrica de cotxes.
Hem de fer una anàlisi de sang al turista quan arriba, o de gust.
No.
Ens expliquem què es fa amb el pobre turista que arriba al Prat.
El pobre turista que arriba al Prat, bé, perquè algú li ha dit que vingui,
No, és un home lliure.
Sí, home, sí, perquè he fet publicitat, vine a Barcelona, que és fantàstic, que no sé què.
És a dir, que publicitat tampoc.
Adequada.
Quina és l'adequada? Barcelona és una merda, no vinguis.
No, a veure. Els hotels estan obrint ara, per exemple, poso un exemple. Els hotels estan obrint ara, posen 4 estrelles. Heu entrat en un hotel d'aquests? De 4 estrelles?
Jo no acostumo a entrar als hotels de la meva ciutat.
Però que jo porto clients a vegades. T'asseguro que 4 estrelles no són.
Però el problema no és de l'alcalde, això és d'una regulació que va més enllà de la funció municipal.
No em sembla que això... qui sigui, o el turisme de la Generalitat, tant me fa. O els que promouen aquests hotels.
Diu una cosa bona.
De Barcelona?
O del món, perquè veig que en tens poques.
No, fantàstic, no, hi ha moltes coses que poden fer bé, si això és fantàstic. Si està, anem a veure, amb la globalització, per exemple, tothom la critica, no? Segur que s'ha de gestionar millor. Abans dèiem, la immigració no s'ha de solucionar, s'ha de gestionar. La globalització no és una opció, s'ha de gestionar. I en la globalització estan incorporant molta gent que passava molta gana. Això és una realitat.
A veure, els governs haurien d'actuar amb mirada d'empresa?
Quan es tracta d'administrar els diners de la gent, sí.
Que hem de deixar-lo sanitari, com intocable, l'educació i la cultura.
Administrar-ho. Tu a casa teva no et falta de res.
A vegades.
Però me llences els diners.
De vegades sí, a vegades fem allò que es diu llençar la casa per la finestra, una cana a l'aire.
De tant en tant. Això pot ser una vegada.
Fem un estropici.
No, s'ha d'administrar com si fos teu, com si fossin els teus diners. I a moltes empreses passa, molta gent diu, escolta, sí que es gasten... Això passava, que no anaves a dinar a un restaurant, escolta, sí que es gasten els diners. No, és que paga l'empresa.
A veure, l'alcalde hauria de dinar a casa o emportar-se una fiambrera allà quan rebi algú diàleg.
L'alcalde està molt ocupat i dina a l'Ajuntament i nosaltres li paguem el dinar.
I això és molt greu?
Perquè el produeixi més i dini allí.
És molt greu, això?
No.
No és la xocolata del lloro?
Jo crec que hi ha restaurants millors, que l'Ajuntament.
Sí, però és per això que ja està treballant.
Sí.
No està de festa.
Aleshores, què s'ha de fer?
Aleshores, el que s'ha de fer, jo crec que el que s'ha de fer és establir un sistema de representativitat que jo no sé exactament quin és el millor, però tu estaràs d'acord amb mi que les llistes tancades han portat una partitocràcia.
És horrorós, això. És horrorós i anem votant. Per exemple, això que dius que el 70% dels parlamentaris són de la funció pública, s'hauria d'acotar, per exemple, la procedència de la gent que ens representa?
No, però si canviessis el sistema com es representen els diputats, això es ventilaria sol.
I per què som tan incompetents nosaltres de seguir votant si no ens agraden les llistes tancades ni ens agrada que el senyor secretari d'organització mani més que el president que serà votat?
Bé, la democràcia sí que té una cosa que més o menys afinada, totes tenen en comú una cosa fonamental, i és que et permet fer fora els que manen. Mm-hmm. Això és fonamental.
De totes aquestes incompetències, de vegades algunes tenen crosses, és a dir, que han fet que la incompetència creixés. Per exemple, la informàtica ajuda la incompetència o la camufla o la rebaixa?
Depèn de com la manipula, depèn de com la utilitzes. Pot ser molt útil.
M'ha caigut el sistema, o sigui, torno demà.
Per això sí. Sí, això, el tema informàtic és un tema que a mi em preocupa, perquè clar, ara se posa internet i centrifuguen la feina. És a dir, faci-ho vostè mateix, que s'estalviarà cua, si ho faig jo mateix, però bueno, el que feia aquesta feina ara que fa. Uh-huh. Ara ha sortit una nova normativa que totes les liquidacions, les empreses, totes les liquidacions de l'IRPF, de l'IVA, tot això, allò que anaves al banc, i que trimestralment, ja no, ara ho podràs fer-ho per internet. Molt bé, ho faré per internet, però ho faré jo. Que em descomptaran alguna
cosa. Sí, és com els mobles d'Ikea, que te'ls has de fer tu.
Clar, descompti'm alguna cosa, però Ikea te'ls ven baratos.
Sí.
O quan l'acomodador del cinema t'acompanyava a la butaca amb totes les llums del cinema obert, us en recordeu?
Sí, és super.
És bonic, això.
Aquesta és bona.
Avui anem a parlar de coses d'avui, per fer una mica allò de, que diuen en castellà Pepito Grillo, i que en català es diu Pep Consciències. Avui els expresidents de la Generalitat i del Parlament s'han fet una foto per mostrar unitat entorn de Montilla, saps això, no?
Sí.
Bé, abans això del finançament estava implícit a l'Estatut, es va votar al Parlament, es va votar al Congrés dels Diputats, es va votar al carrer, és dir, es va votar amb els col·legis, però sembla que el més important és fer aquesta foto, no? Anirà allà el senyor Castells amb aquesta foto dient, mirin, que no estem sols, que estem aquí al darrere. Com la valores, aquesta foto?
A veure, jo la valoro com una foto necessària. El que passa que rebobinem una mica. Entre tots hem aconseguit tenir un país on les lleis no es compleixen. Això no és res més que no complir la llei. Perquè és el que tu has dit, no? S'ha votat en l'Estatut. L'Estatut diu quan? No sé què, no sé quantos, i això no es compleix. Llavors, hi ha que fer negociacions i pressions. No, escolti'm, hi ha unes lleis que s'han de complir. Però, clar, aquests mateixos polítics en la justícia li han fotut mà d'una manera descarada. Com es nomenen els òrgans judicials? Negociant, no poso què, poso l'altre, no. Llavors, és un mini-parlament. Al final diu, escolta, no fa falta el Tribunal Constitucional. Ho votem al Parlament, perquè els vots sortiran en proporció a lo que és el Parlament. Mm-hmm. Doncs la justícia ha arribat que està tan magrejada, per una banda és, hi ha una part immobilista, i l'altra està tan magrejada que clar, llavors passa això, la gent es pregunta, però bé, l'Estatut no diu que ha de ser aquesta quantitat, no l'han votat les Corts, si no és una llei orgànica, bueno, pues els pressupostos de l'Estat s'han de subsumir aquesta llei orgànica i han de complir la llei, no? Quan nosaltres no complim la llei anem a la presó o ens posen una multa. Doncs no. Doncs no. I això és, la gent la deixa absolutament descol·locada, entenc jo. A mi em deixa descol·locadíssim.
Tu tens fills, no, Xavier?
Sí.
I algun dia diran, pare, què haig de fer quan sigui gran? Ja en som, ja t'ho hem dit, no? Sí. I tu els hi pots dir, si vols una cosa...
Molt optimista.
Si vols una cosa segura, fes-te funcionari. Si vols una cosa així, doncs una mica més excitant, fes-te empresari. I ell què dirà?
No, veus, aquesta pregunta no l'ha fet mai, malgrat que ha agafat una carrera on ric no s'hi farà. Perquè està estudiant biologia, però aquest sentit del treball sí que el té bastant inculcat, eh? Jo, clar, suposo, escolta'm, en aquesta casa, en totes les cases, si plantes bledes no et surten cols. Mm-hmm. Vull dir, no, llavors cada casa hem plantat bledes i surten bledes. Vull dir que clar, el meu fill també ha anat sentint, i ell el tema de privat públic opina bastant com jo, que no és el determinant, és, sigues eficient, compleix les teves obligacions, i si ets públic, ets públic, i si ets privat, ets privat.
En tots aquests viatges que fas, Catalunya hi és? És a dir, la gent sap on som? O només sap on és el Barça?
Bona pregunta. On és el Barça, sí, que ho saben. Perquè ara he estat als Estats Units i vaig veure tres persones vestits amb la samarreta del Barça, a Nova York. Últimament m'ha vingut una definició de com ens veuen a fora, que és una miqueta així àcrata, no? Jo crec que a fora els catalans ens veuen com una part d'espanyols que ballem el flamenc diferent. És la percepció que he acabat tenint.
Ja tenia jo un balló d'anar a la Feria d'Abril a ballar.
No, això, aquesta cosa que els he donat als del Congrés de la Natura, un fullet explicatiu de que els catalans no ens agraden ni la siesta ni les tapes, que no es confonguin.
Ah, sí?
Sí.
Això ho deia el Màrius Carol ahir.
Exacte.
Això el dissabte de menys, fes la siesta.
Sí, dissabte també deia que sí, que el dissabte està autoritzat per un català.
Ah, sí,
fer la
mitjana.
Fer la mitjana.
El que s'agrada de veritat són els caganers i els castells.
Això sí que ens agrada molt. Bé, a mi m'agraden els caganers, no, però els castells, sí.
Jo crec que la personalitat d'un país és una cosa que es transpira. No està... No, no ho sé.
Xavier Roig, ens ha encantat parlar de la dictadura de la incompetència. Potser es predica en el desert, però mira, també en el desert de vegades es veuen coses i surten altres civilitzacions. La dictadura de la incompetència, publicat, com sempre, per la campana de Xavier Roig. Una coberta amb tot de papers de coloraines que fa de molt ben llegir. Gràcies per haver vingut aquí.